Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El jurat ha seleccionat 36 imatges i 3 relats com a finalistes del tercer concurs internacional de fotografia de la Mediterrània, Medfoto. Ara comença el procés de votació popular. La participació d'enguany ha estat de rècord i és que s'han presentat més de 1.500 fotos a concurs. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora. Ara en fem un repàs d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'un dia com avui. Demà a la tarda, primera donació de sang d'aquest estiu a la sala polivalent. El Banc de Sang i de Teixits fa una crida per assolir el miler de donacions que es necessiten cada dia només a Catalunya. La Cobla Mil·lenària estrenava ahir a la nit el cicle de sardanes d'estiu a la platja. L'estrena d'enguany es va aplegar una bona colla de balladors i de públic que van gaudir d'un repertori molt ballador. El grup musical Verbaline, amb l'esquelenc David Izquierdo, aposta per la tecnologia enregistrant un videoclip generat amb intel·ligència artificial. És una experiència innovadora en el sector que hauria d'estar enllestida abans d'un mes. Cantada de veneres demà al vespre al pati de la llar del jubilat Jardí del Pedró amb Cavall Bernat. És la primera de les quatre nits temàtiques programades aquest estiu. Quatre nits, una menys que l'any passat. Esports, la plantilla del CERT de tenis de taula va prenent forma. Ara mateix el club ja té tres jugadors confirmats. Són el taiwanès Xi Wei-ye, l'escalenc Iker González i el mataroní Xavi Peral, que ha fitxat aquest estiu per l'escala. Els dos palistes que no seguiran són el rus Konstantin Chernov i el palafrugellenc Norbert Tauler. Recull d'agenda d'activitats que ens porta, per exemple, aquesta tarda cap a activitats com el Riva Market, primera de la temporada, d'aquí escassament dues hores, obre portes a les 7, ruta per la Torre de Montgoi de Pirateria a la mateixa hora, a les 7, a les 8 activitats musicals com Swing a la Punta i Zumba a Riells, a les 10 Discomòbil a Riells i nit temàtica al Pati del CERT. Meteorològicament parlant, avui és un dia encara amb més núvols que estones de sol. Demà, cel més serè i més calor a migdia i tarda. Dit això, continua ara la Rat de Mar, el magazín de mar de Catalunya, que elaborem 7 emissores del litoral, de nord a sud, Ràdio L'Escala, Ona, Malgrat, Ràdio Arenys, Canal Blau, de Vilanova i la Geltrú, Tarragona Ràdio, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. En la segona hora del magazín d'avui, l'Anna Toro ens descobrirà la relació de Wagner i Tossa de Mar. Parlarem de literatura del mar i l'Emili ens presentarà el seu podcast dedicat als jardins Mar i Murtra. Això fins a la 6, actualitat local a la 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre que condueix l'Ali Giner a les 8, els musicals que els dijous passen per el Connexió Eclèctica de Joan Jovigut i Sound System a les 10, reemissió de l'Aigüera d'Estiu amb Joan Brugués a les 11, reemissió de l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. L'aigua és això, amb Marcel Casas.
El far era, en aquell temps, una torre platejada, envoltada de boirina, que tenia un ull groc que els vespres s'obria de sobte amb molta suavitat. En canvi, ara, en James mirà cap al far i va veure les roques blanquejades amb cal, la torre nua i enrabanada. Va veure que l'havien pintada de ratlles negres i blanques, i va veure finestres, i va veure, fins i tot, roba estesa a les roques. Qui ho hagués dit, que allò era el far? No, l'altre també era el far. Les coses no eren mai només una cosa. L'altre també era el far, només que costava més de veure. Així talment com ho descriu Virginia Woolf al seu relat, l'edifici que és un far és alhora tantes coses com els llocs des d'on es mira. Així mateix, com un tità, tan antic com els marins que van fer-se mar endins a les hores més foscants, aquesta torre colossal ha mirat al mateix temps tot allò amb què la mar desafia la mirada. És potser per això que allà, en els confins del món estable, amb el seu ull vigilant, ha inspirat la humanitat com a musa a fer mil obres amb la forma de pintures, narracions, llargmetratges o cançons. Avui, a l'aigua és això, posem llum sobre el llum en la fosca de la nit per comprendre un dels conceptes més fruitosos de la mar, amb què els homes que l'observen fan les seves meravelles. Ben guiats per la claror, arribem aquesta tarda al cap de 9 mesos bregant amb les coses de les aigües per les ones de la ràdio de retorn a casa nostra. Ben a prop del nostre far, fem adéu això que és l'aigua per uns mesos de descans, per romandre terra ferma, però sempre arran de mar.
A una sala mig buida, buscant un somni fugint del dolor.
I és que des de fa gairebé 10 mesos, cada dijous en aquest programa d'Arran de Mar, sempre ha vingut el Marcel Casas, no ha fallat gairebé mai, per parlar-nos de cultura, de mar, de literatura, de personatges oblidats dintre de la cultura marítima nostrada. Marcel,
què tal?
Felicitats, et vull felicitar perquè l'aigua és això, ha estat una gran secció.
Moltes
estem
gràcies.
Acabant temporada, aquesta és la teva darrera col·laboració, Marcel.
Sí, sí. Fa pena.
L'any que ve espero comptar amb tu, eh?
Veure,
t'ho dic ara.
Jo crec que sí.
Sí, no?
Serà.
Avui has escollit un tema que és un gran tema dintre del món del mar, que és els fars i els faroners, Marcel.
I és un gran tema per acabar, certament, al cap i a la fi, si hi ha alguna cosa que ens indique el retorn, o si més no... La proximitat de la costa, això és la figura del far, no? Uh-huh. Avui m'agradaria parlar-te una mica, si més no superficialment, de la història dels fars, dels grans fars del món, dels faroners, evidentment, sense els quals la figura del far seria pràcticament inútil, i per últim dels fars en la cultura.
Molt bé.
Sí, sí. Bé, ja ens podem imaginar, pel que fa a la història dels fars, de quina manera van ser necessaris en el principi dels temps, quan aquells primers homes que es feien a la mar durant les hores nocturnes havien de saber on quedava la costa, no? Intuir-la, si més no, per tal de poder-s'hi acostar, o en tot cas per tal de no topar-hi amb uns resultats desastrosos. Amb aquests efectes, els fars més primitius de la humanitat no eren res més que fogueres de llenya o pires mantingudes amb combustible i amb un bon coneixement de les maneres adequades, enceses durant tota la nit en una part elevada de la costa, per tal que, com dèiem abans, les embarcacions que viatjaven i navegaven a les fosques poguessin saber on quedava la terra, no? Evidentment, més endavant, amb l'evolució de la tècnica, i en tant que la navegació comercial doncs assolia noves fites, aquestes modestes fogueres del principi van donar pas a estructures més grans, a instruments de senyalització més potents, fins a l'extrem que dues d'elles, a saber, el colós del far d'Alexandria, a Faros, van convertir-se en dues de les 7 meravelles del món clàssic, sí? De les quals parlarem amb més profunditat. A continuació, durant el període romà, l'imperi edifica fins a 30 fars arreu de les costes mediterrànies atlàntiques, si bé en el transcurs de la seva decadència, de la decadència d'aquesta civilització, d'aquest poble romà, i amb la invasió i el setge dels pobles bàrbars, tots d'un en un van desapareixent fins a assumir completament de nou les costes d'Europa en la foscor. A la sortida d'aquesta època, per dir-ho d'alguna manera, mal il·luminada, en què els monestirs es reconverteixen en fars, els francesos del barroc i el renaixement veuen en els fars tot un potencial arquitectònic que cal culminar amb uns dissenys monumentals, tot i que, per la seva delicadesa, no sempre estan preparats per resistir als embats de la marea. Sabent això, veient això, al segle XIX, ja ens acostem a l'actualitat, els anglesos van sucumbir a la febre dels fars, que en aquesta part d'Europa van construir-ne moltíssim, si bé amb una austeritat i amb una senzillesa evident, amb una resistència i una solidesa inaudites, no? Això pel que fa a l'estructura, pel que fa a la construcció, pel que fa a la torre pròpiament dita, d'altra banda, pel que fa a l'evolució tecnològica de la il·luminació, aquestes fogueres de llenya dels primers fars van ser substituïdes amb el pas del temps per altres noves formes de combustió que, combinades amb el perfeccionament de les lents que les protegien i que les feien projectar, doncs permetien allargar la seva durada abans de reposar-se. Passem del combustible vegetal a l'oli, de l'oli a la cera de balena, a l'espermacet, i del qual vam parlar en el seu moment a propòsit dels baleners i a Herman Melville i de Moby Dick, de l'oli o de la cera al carbó, del carbó al petroli, fins fins a arribar, evidentment, a l'electrificació del segle XX, aquest mètode amb el qual els reconeixem i els imaginem avui dia, no? Això pel que fa a la història. Certament, des d'aquest principi dels temps, hi ha hagut diversos fars, diversos exemples de fars que, evidentment, ja formen part de la memòria col·lectiva marinera. Començant pels més antics, cal fer referència, ens hem d'imaginar, perquè, evidentment, ja no queda res més que les seves il·lustracions en els llibres més vells, el Colors de Rodes, que va esdevenir una de les set meravelles del món clàssic, com dèiem abans. T'ho imagina't, instal·lat a la bocana del port d'aquesta ciutat grega, que és Rodes, aquesta mena de far, que no se sabia ben bé si era un far o què era exactament, es tractava hipotèticament, si més no, d'una estàtua de 70 metres d'alçada que adoptava l'aparença d'Helios, el déu del sol.
Correcte.
Que a més aguantava una torxa a la mà.
La torxa estava encesa, això se sap?
Sí, en principi sí.
Impressionant.
És això. A més, per sota de les cames d'Helios passaven els vaixells en el seu accés a la poli.
Que de fet Game of Thrones va fer un gest totalment, no? Sí. Al Coloso, a la ciutat, com en recordo, no me'n recordo com era, la ciutat dels banquers, no? Era...
Exacte. I de fet a mi també em fa pensar en els Argonauts del senyor dels Anells, aquelles dues figures que travessen la comunitat de l'anell quan es dirigeixen a...
A més, el curiós del Colors de Rodes és que desapareix, no? Perquè és una escultura increïble, supergran, i diuen que va caure i que la van desballestar per vendre el material amb el que estava fent, no?
Això mateix, sí, de fet, la seva construcció va perpetuar-se durant 80 anys, durant 8 dècades. Mm-hmm. Després de 8 dècades, tal com tu dius, un terratrèmol se la van portar a prendre pel sac, i dels trossos que van quedar-ne, doncs els van distribuir per altres
edificis. Els van espoliar per fer altres històries. El Colors de Rodes hauria de ser impressionant, passar per sota dels calçotets del Colors, podríem dir.
Sí, és que em portava, que jo crec
que no
portava. Que devies veure el paquetarro allà.
El paquetarro
de pedra.
I arribaves a Rodes, meravellós. Què més?
Sí, de fet, ara comentàvem això, no? I a mi, de les semblances amb altres figures arquitectòniques, que és que ens recordin el Colors de Rodes, l'estàtua de la Llibertat, podríem dir que també és una cosa relativament semblant. Bé, tal com dèiem, el Colors de Rodes es va ensorrar al cap de 80 anys, no obstant, hi va haver un altre far no menys cèlebre que va prendre el seu relleu com una altra meravella del món antic, que és el far d'Alexandria, edificat el 280 abans de Crist, sota el domini de Ptolomeu II, a l'illot de Faros. Esdevé una referència tan popular entre els pobles d'aquell territori que la ubicació, el lloc en què es trobava el far d'Alexandria, dona nom a aquesta mena de construcció, no? S'instal·la a Faros i a partir de llavors passa a ser un faro,
claro.
tota la resta de fars que
molt bona, molt bona.
Sí. A més, era espectacular també el far d'Alexandria. Era una torre de 120 metres d'alçada, que no és poca cosa, i encara menys tenint en compte que estem parlant del segle II abans de Crist, i presentava un mecanisme complet, un joc de miralls, una rampa pels murs que havien de pujar el combustible fins a dalt.
120 metres?
Sí. Un espai per allotjar-hi guarnicions. Evidentment, una llegenda, no? Sobretot a partir del moment en el segle VII després de Crist, que és atacada pels àrabs, i a continuació definitivament ensorrada per terratrèmols. Aquí és quan ja es...
També per terratrèmols, igual que el Colors. El Colors també va ser per terratrèmols?
Sí, pel que tinc entès, pel que he trobat, és així.
Molt bé. Els sismes, els sismes ens fan recordar que no podem arribar tan alt de les nostres construccions, no?
I tant. Bé, aquestes són les imaginàries, o en tot cas les que ens hem d'imaginar. A partir d'aquí ja entrem en un altre grup de fars que encara podem visitar avui dia, com és el cas, per exemple, de la Torre d'Hèrcules. Evidentment, aquí a l'Estat va ser erigida a la Corunya com el far més antic que encara es manté dempeus i en funcionament.
Impressionant.
Està construït amb granit de la mateixa terra sobre la qual s'aixeca, i fixa't tu quina cosa tan interessant, romàntica, suggerent, amb una base que desapareix entre la boira de la zona. O sigui, només veus el cap del far, perquè la resta, segons les condicions atmosfèriques, per descomptat que es donin en cada moment, desapareix sota la boira. A més, aquest far se li atribueix la localització en què míticament Hèrcules va vèncer el monstre Gerió. Sí. Molt espectacular, també. A més, aquest ens queda relativament a prop, així que sempre...
Sí, i tant.
Un cop de cotxe. Segle XII, Gènova conserva la seva lanterna, far històric que serveix originalment com a senyalització als vaixells mercants que traficaven amb l'Orient i que més endavant, en el transcurs dels segles següents, doncs, comença a servir de torre de guàrdia, també de lloc per poder guardar les guarnicions, els militars. A més, està vigilada i està gestionada per grans famílies italianes que l'han portat amb el transcurs dels segles fins al dia d'avui. Molt, molt bonica, també. Estem parlant del segle XII, sí? Arribem al Renaixement. A Gironda, prop de Bordeus, ens queda la Cordouan, que està situada sobre un illot i que es presenta de dia amb els vaixells com una autèntica obra mestra de la pompa i de la sumptuositat franceses. Està tot ornamentat, decorat, amb tècniques renaixentistes i barroques. És una mena d'híbrid entre fortalesa i església, que a voltes encara recorda fins i tot les construccions de Versalles, fins a l'extrem que el seu lema resa: rei dels fars, far dels reis.
Això és Gironda, eh?
Això és Gironda. Sí, sí,
per la gent que ho vulgui buscar, eh? El far de Gironda, prop de Bordeus.
Le Cordouan. Que, a més a més, es deia així perquè al principi, abans de convertir-se en aquesta cosa tan pomposa i majestuosa, servia de punt al qual feien cap els cordobesos en el seu transport de vida de Bordeus.
Mm-hmm.
Era de Cordouan. La Cordouan, que passa a ser la Cordouan, amb tot el tema de l'evolució lingüística del francès. Per últim, Escòcia presumeix des del 1844 el seu far de Skerrybor, per dir-ho d'alguna manera, perquè ja se sap que l'escocès és...
Skerrybor?
No és gens pas com s'escriu. És un dels més desafiants i resistents que hi ha al món. Està construït al llarg de molts anys amb penoses i llargues dificultats sobre un temible trencant de la costa fa 180 anys que la seva estructura de granit suporta els constants embats de la marea. Els grans instituts d'enginyeria i d'arquitectura del món el consideren la més bella combinació de solidesa i elegància que es pugui veure en les obres arquitectòniques o d'enginyeria.
Clar, molt bé. No, perquè no només és el funcionament del far, sinó la construcció del far, d'on el col·loques. Els anys passen, les terres es mouen i clar, aquí va nascut un lloc que semblava delicat, però que ha aguantat gairebé dos segles.
I evidentment que les fotografies, les imatges que en queden d'aquest far són espectaculars. T'ho imagina't, aquesta torre al mig del mar, perquè al cap i a la fi està situat en un trencant, totes les ones trenquen contra ell tota l'estona.
I com arribava allà el pobre faroner?
Un barco, clar. Però sí, però una cosa espectacular, la construcció realment és molt sonada. Evidentment que van fer explosius, van fer lloc per poder alçar la torre, van treballar-hi moltíssima gent i de manera molt penosa, perquè clar, et pots imaginar que quan el mar s'enfuria, totes les persones que allà hi treballaven corrien el perill de ser esborrats, no?
Ara passem a parlar, estem parlant de les estructures, però parlarem una mica de l'esperit, no? Dels fars?
Uh-huh. Efectivament, sí. L'esperit del fars, que podria ser certament la figura dels faroners, no? Aquests personatges que treballen efectivament els fars fins fa relativament poc, amb els mecanismes automàtics que permeten fer-los funcionar sense la participació humana. Al principi eren esclaus, que es dedicaven a recollir llenya i a muntar-la a les fogueres amb la finalitat de mantenir-les enceses entre la posta i la sortida de sol. Més endavant, durant l'edat mitjana, aquest ofici passa a mans dels monjos, que com a habitants d'aquells monestirs reconvertits en fars als quals fèiem referència abans, s'ocupen de preservar sagrat la flama que havia de guiar els vaixells propers entre les onades fosques, i és a partir del romanticisme, a la llum del romanticisme, que aquest personatge es revesteix d'interès per la cultura popular, per tal com s'hi associa l'aventura, la solitud, els atributs de l'hàbitat d'aquesta situació, d'aquest escenari fronterer espectacular on desenvolupa el personatge les seves funcions.
Ja has vist la pel·li aquesta que van fer sobre faroners...
Això et vull parlar.
Perdona, m'estava avançant, eh? No ho sabia, que anaves a parlar d'aquest pel·lícula.
Tot seguit en parlem, i tant.
Parlaven del romanticisme, de la figura del faroner que agafa protagonisme a la literatura.
Exacte, és durant el romanticisme que tant els fars com els faroners es revesteixen d'aquest interès, no? I evidentment és a partir d'aquí que la cultura, l'art, qualsevol de les seves disciplines, comença a donar de si. Evidentment que els fars apareixen en quasi totes les disciplines, com dèiem fa un moment. Tenim quadres des del Bosco i Bruegel, passant per Monet, Matisse, Picasso i fins a Hopper, que són molts mestres que han deixat de seduir per les implicacions d'aquest edifici. Pel que fa a la literatura, tenim novel·les com El far, la fi del món, de Jules Verne, El far de P.D. James, Els vigilants del far de Camilla Läckberg, tot i que segurament una de les més cèlebres i famoses és El far to the Lighthouse de Virginia Woolf, el fragment de la qual hem llegit al principi la introducció d'aquesta secció. També, evidentment, tenim fars en el cinema. Cèlebres directors com Lars von Trier, Breaking the Waves, el 96, Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de Fiancel, Martin Scorsese, Shutter Island, també. No
és Breaking the Waves, però... és una paranoia, la
sí,
pel·lícula.
És Lars von Trier, amb això.
És brutal, és brutal.
Sí, sí, de... sempre recomanable.
En castellà, Rompiendo las olas, és buf, sí, una sí. pel·lícula d'amor, però amb tragèdia i amb...
Bèstia, lacrimogen pur.
Molt bèstia, però al mateix temps preciosa. I continuàvem, eh? Seguíem Scorsese també.
Sí, sí, i per últim la que tu esmentaves fa un moment, que és de Lighthouse, Robert Eggers, un dels mestres del nou terror folklòric, que signa aquest malson d'estil expressionista alemany que segueix de prop la baixada dels inferns psicològics de dos faroners, constrets a quedar-se en un far al cul del món enmig d'un temporal cada vegada més al·lucinant i pertorbador. L'has vist aquesta?
No.
És molt, molt interessant.
Ja ho sé, la
és
tinc
interessant.
Ultrapendent.
Molt estrany, eh? Però d'altra sí? banda, crec que ensenya molt bé quin deu ser l'estat de bogeria al qual poden arribar aquests personatges quan ens troben atrapats allà, sentint tota l'estona com les ones trenquen contra les parets. Bueno, clar,
és, i a més, és una mica amb el que hem estat parlant sempre en aquesta temporada amb tu, Marcel, no? L'atàvic, no? L'antic que hi ha dintre de nosaltres quan veiem, per exemple, un far, no? Suposo que Picasso, Monet, tots els pintors, clar, trobaven la imatge del far de la seva infantesa, de la història, que la societat va evolucionant, la modernitat continua, però el far...
Exacte, exacte.
Aquella cosa tan simple i senzilla com una llum a la costa ha d'existir i encara segueix existint, eh?
Efectivament, efectivament. No només pel que fa al record d'infantesa a cadascun dels artistes que després els han reproduït en les seves obres, sinó que evidentment també hi ha tot un conjunt de matisos, un conjunt de referències populars col·lectives que també es dipositen, no? Aquí. En fi, a més de pintura, de literatura, de cinema, també la música ha estat patrimoni dels fars. Hem començat amb la primera, amb la cançó de la introducció, que és la del Far del Sud de Sopa de Cabra, que al seu torn fa referència a una pel·lícula, El Faro del Sur, del 1998, amb Ricardo Darín. Hi ha una altra cançó que a mi personalment m'agrada moltíssim i m'emociona, una cançó d'Antònia Font, que com a banda absolutament mediterrània, evidentment sap de què parla quan parla de fars, no? Això que sona ara, ja per acomiadar-me, és El Far de Set Salines. Jo, per mi, ja ho tinc tot dit.
Ja ho tens tot dit, eh? Atenció amb la classe que ens ha pagat aquí en 20 minuts sobre fars, una història des de l'antiguitat fins a l'actualitat. No ha canviat molt l'estructura del far, segueix sent igual.
És
una torre amb llum al cap i a la fi, no? Tot i que la tecnologia que envolta els fars sí ha evolucionat. Però segur que en el món hi ha faroners encara, sols, que estan allà esperant per si s'ha de reparar la llum o si hi ha qual problema. Aquesta gent encara existeix,
eh? Propera temporada n'entrevistarem un.
Propera temporada entrevistarem un. Marcel Casas, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies per aquesta temporada, per la saviesa que ens has portat, per les referències literàries, pel·lícules. Cada setmana has estat aquí portant el mar com el protagonista de l'aigua, és això, d'aquest poema d'aquest David Foster Wallace, que a tu tant t'agrada, el David Foster. Pues ho deixem aquí, et sembla, Marcel? I sentim
aquí
aquesta cançó d'Antònia Font, eh? Com es deia?
El Far de Set Salines.
Far de Set Salines.
I fa un pot de voltera per no passar davant la tercera edat. I enfila la carretera des far de set salines. I enfila la carretera i d'ostenat darrere. Hi ha truí de contrabando, un truí. pensa que només és a damunt una de tantes. Et xiste ple d'estrelles, de tant de mirar-les. O mirau, mirau, si n'hi ha.
El diari de bord, el podcast sobre personatges i històries arran de mar.
En aquest primer capítol del diari de bord, ens anem al Jardí Botànic Mari Murtra, un dels racons més excepcionals del litoral del nostre país. Un indret a cavall entre el mar i la muntanya, situat a Blanes i que va fundar l'empresari alemany Karl Faust el 1918. Mari Murtra està considerat l'espai botànic mediterrani més important d'Europa i ens hem proposat, a través d'aquest viatge sonor, transportar l'oient a aquest emblemàtic jardí ple de sons de la nostra fauna i flora. Així doncs, obrim el diari de bord arran de mar i et recomanem que et posis còmode, tanquis els ulls i ens acompanyis els propers minuts al petit paradís que el nostre company Emili Pacheco ens desvela a través de la natura i els personatges que van fer possible aquest icònic i característic umbracle. Anem, doncs, a tota vela, cap als jardins Mari Murtra.
Passar les portes del Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes, a la selva, és com submergir-se en un mar d'olors i de colors que ens proporciona la natura. El Mari Murtra de Blanes està ubicat en uns penya-segats davant del Mediterrani i està considerat com un dels millors jardins botànics de tota Europa.
Soc Josep Borrell, director general de la Fundació Karl Faust, i avui us donem la benvinguda al Jardí Botànic Mari Murtra, on ja des de l'entrada podeu gaudir del llegat de Karl Faust, el fundador del Jardí Botànic, que es troba als primers pisos de Costa Brava, a Blanes. Només d'entrar ja us trobareu un pati d'estil andalús. Dic que Karl Faust, en la seva fase d'home de negocis, havia estat en contacte amb aquest estil, sobretot perquè tenia una delegació a Sevilla i allà es va enamorar d'aquest estil de patis amb fons, amb molts de testos, amb reixes, i això és també el que es pot veure just a l'entrada de Mari Murtra, on hi ha una casa d'estil noucentista. Aquesta casa la va construir l'arquitecte Godai, un deixeble de Puig i Cadafalch, i a ell li va encarregar, doncs, no només la construcció de tot aquest conjunt, que inclou la casa, una galeria i també el que ara és la botiga, que abans era un antic laboratori, sinó també tots els elements arquitectònics a dintre el jardí, una pèrgola i sobretot el conjunt de la plaça de Goethe, les escales de Picur i el templet de Liné. Això vindrà al final del recorregut. Comencem pel principi. Des d'aquest pati d'estil andalús, doncs ja us podeu fer una idea de com, quines eren les intencions de Karl Faust quan va fer el jardí botànic. Just en la primera part del recorregut, el que nosaltres en diem el primer jardí, és on ell hi va situar totes les plantes d'estil de climes i de procedències subtropicals, tant desèrtiques com humides, i això és molt el que es pot trobar aquí. Plantes de la zona iberomacaronèsica, que es diu, és a dir, de la costa atlàntica de Marroc, de Canàries, de les Açores, del sud-oest de la península. Tot això va ser el primer que Faust va tenir interès en portar aquí. Amb quina idea? Amb la de... Ell volia crear una zona on els botànics centroeuropeus, alemanys, danesos, suecs, francesos, britànics, poguessin venir a veure aquest tipus de plantes sense haver d'assumir grans desplaçaments a zones del planeta que en aquell moment eren molt costoses. Amb aquesta idea, Faust va també desenvolupar una zona dedicada a Sud-àfrica, una altra als deserts de Mèxic, la de Canàries, que és just la primera que el visitant es troba, i amb tot això va conformar una zona fantàstica de cactus amb moltíssimes espècies molt antigues, i a través de la qual ell va desenvolupar també relacions amb altres jardins botànics, com el de l'Orotava, Tenerife, etc. A partir d'aquesta primera costa, que nosaltres en diem la costa dels Mantenius, el visitant es troba a la seva esquerra una pèrgola, i aquí és just on es pot trobar el contrast més bèstia, per dir-ho d'alguna manera, del jardí. Perquè en qüestió d'un metre es pot passar d'una zona subtropical desèrtica a una altra d'humida. I això, sobretot als mesos de més calor, és una experiència que realment al visitant li dona l'oportunitat d'entendre com les plantes s'aclimaten al clima i com alhora el modifiquen, perquè tota aquesta pèrgola és una estructura on les plantes creen el seu propi microclima. I això és part de l'encant que té aquesta zona i part del que a nosaltres ens agrada també explicar al visitant, que les plantes influeixen en el planeta, tenen un paper en el planeta, tenen un paper en el clima, i de fet, si algun dia això ens ha d'anar millor a nivell climàtic, doncs serà gràcies també a les plantes. A partir d'aquesta zona entrem en el segon jardí, és el que en diem el jardí de clima temperat, i aquí el visitant hi pot veure els grans arbres del jardí, les araucàries, palmeres de Xile, però també el palmerar, per suposat, però també el nostre hort, un hort, bé, en llatí el jardí es diu hortus, nosaltres som un hortus botanicus, i en aquest hort nostre doncs hi tenim varietats hortícoles, o sigui, de plantes que els éssers humans ens mengem o fem servir per la cuina, però de varietats molt properes a nosaltres, bàsicament de la zona de la Tordera, en tota aquesta zona del Maresme Nord i la selva marítima, i creixen unes varietats hortícoles molt pròpies. No sempre són les més comercials, no sempre són les que ens trobem quan anem al supermercat, però tenen valor, són les nostres tradicionals, les de tota la vida, i aquí les podem trobar, estiguin o no estiguin en les nostres parades del mercat. Per tant, una visita a l'hort és sempre molt interessant, i a més inclou el primer dels nostres hostals d'insectes. I és que en aquesta part del jardí també volem explicar la importància que tenen els pol·linitzadors, els insectes, i vaja, la fauna en general, en el món de les plantes, no? La interrelació entre flora i fauna és constant, sense una no hi hauria l'altra, sense l'altra no hi hauria una, i aquestes sinergies que es creen, doncs també ens agrada molt explicar-les. En aquest hotel d'insectes s'hi poden trobar molts tipus de pol·linitzadors, hi ha un cartell que bàsicament de tipus solitari, és a dir, insectes que fan un niu i que allà s'hi estan. D'aquesta part del jardí, del segon jardí, passem al tercer, que és el Mediterrani, passant per sota d'un túnel, i allà hi trobem doncs el que abans era tota la flora que hi havia fora del jardí, però que ara ha quedat tancada, per dir-ho d'alguna manera, dintre de Mare Murtra, perquè a fora s'hi ha donat tanta pressió antròpica, tanta construcció, que ens hem acabat convertint en un refugi del que abans hi havia fora. Al marge d'aquesta flora més autòctona, més mediterrània, la nostra, la que tenim nosaltres a la nostra costa, aquí també hi podem trobar plantes de les que es diuen les set zones mediterrànies del que hi ha al voltant del món. Doncs Califòrnia, Sud-àfrica, Argentina, Xile i la nostra, clar, i la nostra. I aquí doncs s'hi poden veure palmeres, per exemple, de totes aquestes zones, i vaja, diferents tipus d'aloes, romanís, arbustos, bé, moltes d'aquestes plantes. Per no dir que paisatgísticament és una de les zones més espectaculars del jardí. És la part de Mare Murtra que dona al mar, que té la façana marítima, els primers penya-segats de la Costa Brava, i que són realment espectaculars. Allà, a mi sempre m'agrada explicar que és on hi ha el nucli filosòfic de Faust, del nostre creador. Allà hi ha la plaça de Goethe. Goethe era el referent moral, intel·lectual de Faust. Faust, seguint els predicats de Goethe, volia deixar una obra per la posteritat, i ho va aconseguir, perquè fa 100 anys que som aquí i que en gaudim més enllà de la seva pròpia vida. També hi ha les escales d'Epicur. Faust era un seguidor de la filosofia d'Epicur. Epicur era un filòsof clàssic que va crear la seva escola, a la que precisament em va dir el jardí. O sigui que res de tot això és casual. I al final de les escales, el templet de Linné. Linné va ser el que en deien el príncep de la botànica, va ser el que va inventar la nomenclatura moderna d'animals i de plantes, de fet. Va ser un investigador, un filòsof, un biòleg, un pensador que va deixar molta, moltíssima empremta, i a la que Faust li va dedicar la part més emblemàtica del jardí, de manera que amb aquests tres elements doncs ja es pot veure com era el pensament i quines eren les intencions de Faust. I vaja, amb aquest recorregut express us hem convidat a descobrir com és el Jardí Botànic Mari Mortra.
Una de les persones que ha estudiat la figura de Karl Faust, el fundador del Botànic Mari Mortra, és el doctor Josep Maria Camarasa. Ell és patró de la Fundació Karl Faust i coautor, juntament amb Maria Elvira, del llibre De la Mar de Blanes a l'Oceà Planetari, on donen a conèixer la correspondència entre Ramon Margalef, destacat botànic, i el fundador del Jardí Botànic Mari Mortra.
Soc Josep Maria Camarasa, i sóc patró de la Fundació Karl Faust. Qui era Karl Faust? Hauríem de dir, primer de tot, que va ser un empresari, un home de negocis alemany, que de molt jove, quan encara no era més que un dependent, va venir a Barcelona complint el seu somni d'anar al sud. Vull dir, era un somni que li venia ja de les seves lectures de Goethe, sobretot de Goethe. I el poder venir a Barcelona va ser per ell, que si li veiés, el món mediterrani, vaja, en una paraula. Bé, Karl Faust arriba a Barcelona en un moment òptim, de fet, per ell. Arriba a Barcelona el 1897, o sigui, en plena efervescència del modernisme, també en plena efervescència dels atemptats anarquistes. I de seguida troba amics, s'interessa per la vida social, va al liceu, porta una vida, fa esport, cosa que no era massa habitual en aquell temps, i precisament per arribar a ser un dels fundadors del Club Natació Barcelona. Karl Faust era un home, malgrat que s'havia hagut de dedicar als negocis perquè li havia empès el seu pare, que no li va permetre estudiar una carrera universitària, s'havia interessat sempre molt per les ciències naturals. I en el moment que va tenir una mica de més de coneixença del món mediterrani, es va adonar que podia ser molt bo comprar uns terrenys, que al final és comprar uns terrenys a Blanes, i instal·lar-hi una petita col·lecció. Ell d'entrada volia muntar una petita col·lecció de plantes crasses, cactus i altres plantes semblants. Però amb el temps això va anar evolucionant. Les seves adquisicions primeres, que són de 1918, doncs les va anar ampliant i finalment va realment fer un jardí botànic, un jardí que servís per l'aprenentatge, per l'ensenyament i alhora pel gaudi, evidentment. Ell volia formar, com deia ell, una república de biòlegs, de joves biòlegs, en un ambient paradisíac, diguem. El jardí, en definitiva, el jardí d'Epicur, vull dir, que recordem en unes escales molt conegudes del jardí. Sí, efectivament, l'escala d'Epicur enllaça al capdamunt la plaça de Goethe i a baix va arribar a topa amb el templet de Linné. És a dir, l'escala ens porta de Goethe a Linné, o de Linné a Goethe, depèn si baixes o puges, que són dos referents capdals per Faust. Bé, Faust pròpiament no va ser un científic, va ser un creador de jardí i va ser un mecenes. però bueno, en un cas va ser importantíssim com a mecenes. Als anys 40 va ser el que va ajudar en els anys de formació de Ramon Margalef, l'ecòleg. Ramon Margalef arriba l'any 43 a Marimurtre, convidat per Faust a instàncies de Foniquer, de Pius Foniquer, el botànic, i de seguida es fan amics. Faust li comença a encarregar a fer encàrrecs i el Margalef els va fent, i de passada Faust li adquireix una pila de llibres, el posa en contacte amb diferents especialistes, etc. I clar, al final d'aquests anys, de l'any 43 a l'any 50-51, doncs Margalef passa de ser un jove oficinista, en definitiva, aficionat a les ciències naturals, a ser un savi referent mundial en el seu tema, en l'immunologia i en ecologia. Aquest seria indirectament un llegat de Faust. També va ajudar molt en els anys aquells en què la repressió va tenir com a objectiu alguns personatges que havien destacat durant els anys de la República, com Pius Foniquer. El va ajudar a trobar diferents ocupacions que li permetien doncs, defensar-se econòmicament en uns moments molt difícils. I per Marimurtre hi van passar moltíssimes persones, moltíssims biòlegs, naturalistes, botànics. Potser el fet més important és l'any 49, que s'organitza un primer curset de biologia marina, que seria l'embrió de l'Institut de Ciències del Mar actual, i el curset aquest es munta bàsicament a Blanes, sobretot per les pràctiques. El Faust els ofereix a la seva pròpia casa com a laboratori, els posa en contacte amb els pescadors locals perquè els hi portin material i perquè ells també surtin a navegar, i és un episodi, diguem, molt important per els avenços de la biologia marina. Curiosament, no precisament per la botànica, però per la botànica també hi ha, per exemple, les seves relacions amb Josep Quatrecases, una altra de les persones que desafortunadament va haver d'emigrar l'any 39, i va haver de passar a l'exili, però que a l'exili va fer una carrera destacada, primer a Colòmbia i després als Estats Units, a la Smithsonian Institution de Washington. Bé, no és broma, aquest llibre va representar estar-hi ocupat pel cap baix de 20 anys. És un... l'arrel, el fet que en Ramon Margalef, encara en vida, em va donar les cartes que ell havia rebut de Carl Faust. Jo llavors encara no tenia relació especial amb Marimurtre ni amb la Fundació, però al cap d'uns anys sí que em vaig tenir, vaig començar a ser patró cap allà l'any 2000 i algo, bueno, ja fa uns quants anys, 17 o 18, i això em va obrir les portes també de l'arxiu de Marimurtre, on afortunadament es conservaven les cartes d'en Margalef en Faust. Va ser qüestió de posar-les, d'encarar-les, de transcriure-les i tot això. En aquest treball va ser fonamental l'acció de la Maria Elvira. I, clar, justament aquests últims anys de primer, que ja m'he jubilat, i després aquests anys que hem estat tancats per la pandèmia, doncs han permès que remetéssim aquest treball i el transforméssim en un llibre de més de 900 planes, vull dir, una cosa considerable. Val a dir que és una cosa considerable, però que els autors no som ni la Maria Elvira ni jo. Els autors principals són en Carl Faust i en Ramon Margalef. nosaltres ens hem limitat a transcriure i a comentar i contextualitzar aquestes cartes. Bé, d'entrada m'aboca que aquesta frase m'aboca sobretot l'actitud personal del mateix Faust. Vull dir, el Faust estimava la natura en tots els seus vessants, es va interessar més especialment per la botànica. Ell deia que era perquè les plantes no es mouen, que els animals sí, i costa d'empaitar-los. Però, en tot cas, ell, aquesta admiració per la natura el va portar això, a crear un espai en el qual es podia estudiar molts aspectes del món vegetal sense els inconvenients que molts, bueno, que per exemple els botànics del seu país, d'Alemanya i de tot el nord d'Europa, es trobaven que tenien un clima poc apropiat per mantenir vives unes plantes que podien ser d'origen subtropical o desèrtic, etc. I ell volia que aquestes plantes també poguessin ser conegudes i estudiades pels botànics europeus.
Mari Murtra s'omple cada dia de persones encuriosides per conèixer els racons d'aquest jardí botànic, persones vingudes d'arreu de Catalunya, de la resta de l'Estat i fins i tot estrangers que passen uns dies de vacances a la zona.
Soc Pere Brull, de l'Ametlla de Mar, que hem vingut a veure, hem anat de vacances a Santa Susana i avui hem vingut a Blanes a veure el jardí botànic, que és molt majo, ens ha agradat moltíssim.
Tot en general, perquè les plantes m'encanten, és preciós. I bueno, i l'ambient, tot, i la gent, tot ens ha agradat molt. I tant, que us recomano a tothom que vingui a veure.
Hola, pues nada, somos Begoña y María Jesús, somos de León. Estamos pasando unos días aquí por la zona esta, estamos en Calella, por la zona del Maresme. Y hemos venido hasta aquí a ver el jardín. Yo hacía muchos, muchos años, cuando mis hijos eran pequeñitos, que había venido a verlo. Y digamos, lo que hemos visto nos gusta mucho. La verdad, tiene un sitio muy, tiene un entorno muy agradable, se ve el mar y se ve que está muy cuidado, que tiene una vegetación de muchos años y realmente merece la pena.
Sí, lo mismo, lo que ha dicho Begoña, yo me llamo María Jesús, tengo la garganta fatal, como veis, pero me encanta y vamos a seguir viéndolo.
De Valencia nos ha parecido fenomenal. Esto debería haber muchísimos más, por lo menos para los chiquillos y para la gente que no nos está.
¿Qué es lo que más le ha gustado?
¿Qué es lo que más? Todo. Todo, porque siendo una persona que soy del campo, pues me gusta todo. Y está, lo que veo que no está muy, 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 muy bien cuidado. Parece que haya plantas que se deberían de aclarar o lo que fuera.
¿Pero le ha gustado?
Sí, claro, por Dios. Claro, me ha gustado muchísimo.
Carmen Calabuig, de Valencia. Pues precioso, a mí me gustan mucho las plantas y también me gusta mucho pintarlas. Entonces, pues, aún más.
¿Ha disfrutado?
Sí, 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 claro que disfruto. Para mí es precioso.
Hola, me llamo Leda, he venido aquí al Jardín Botánico en Blanes y me ha gustado mucho verlo porque hay una variedad muy grande de plantas y lugares muy bonitos para pasar el tiempo, con miradores, y veo que fue fundado por un alemán y que ha sido mantenido.
Actualment, el manteniment del jardí es fa respectant al màxim el cicle vital de les plantes i això, en moltes ocasions, genera confusió entre els visitants que poden pensar que està deixat, que està descuidat.
Bé, a vegades ens passa que la gent pensa que hi ha zones del jardí que estan descuidades i té sentit que ho pensin. El que no saben és el sentit que hi ha darrere de l'acció de vegades deixar les plantes descuidades. I des del jardí intentem naturalitzar al màxim els espais. Això què vol dir? Respectar el cicle vital de les plantes. Respectar de manera natural què passaria si no intervingués l'home. Això què vol dir? Que si veieu una palmera amb les branques seques, les fulles seques cobrint el tronc, no és que estigui descuidada, és que potser aquestes fulles fulles seques estan protegint el tronc del sol, del vent, i té un sentit. O si deixem que les branques quan caiguin a terra es quedin a terra, això afavoreix el compostatge natural del sol, a l'enriquiment de la biodiversitat. Vull dir, totes aquestes petites accions que deixem que passin de manera natural és perquè això afavoreix el transcurs de les plantes de manera natural.
Les visites es poden fer per lliure, al ritme que cadascú vulgui, per tal d'assaborir cada espai, cada racó del jardí, o bé acompanyats d'una guia.
Em dic Sílvia Garriga, sóc una de les guies del Jardí Botànic Mari Murta de Blanes i, bueno, bàsicament la meva feina és fer visites guiades tant a escoles de Catalunya com a escoles internacionals que sota una cita prèvia o reserva online doncs ens ho demanen. Nosaltres oferim visites guiades i activitats dintre del Mari Murta en funció del nivell escolar de cada escola, de cada grup escolar que ens ve a visitar i, a més, fem també visites guiades als grups d'adults. Quan nosaltres parlem del públic en general, no? O que no serien escoles. Aleshores, aquestes reserves també es fan via online o via telefònica i també, si no, tots els caps de setmana, els diumenges, fem unes visites que es diuen TAS estacional, ho hem titulat d'aquesta manera, ens fem unes visites amb estacions, ara l'hivern, primavera, estiu i tardor, i sí que fem un recorregut on ensenyem una sèrie de plantes que en aquella època de l'any pues, tenen algun tret característic, ja siguin que estiguin en flor o en fruit, etc etc. Aleshores, bueno, és d'agrair que vingui públic i escoles a fer la visita guiada, sempre és millor que t'expliquin a l'indret on te vas a fer una visita, i realment pues, la gent és molt agraïda, els agrada molt el Jardí Mari Murta i mentre estàs fent el recorregut pues, sí que te van fent pues, incursions amb preguntes o comentaris, o mira, aquesta planta la tinc a casa, què hauria de fer? Bueno, te pregunten consells i situacions que ells tenen a casa i bueno, que són amants de les plantes i veus que tenen un interès per saber del món vegetal. Tenim visites d'una hora i mitja, que és bàsicament la visita estàndard, que és la que titulem Descobreix Mari Murta, que és, bueno, la que t'explica bàsicament tot el jardí botànic. I després tenim ja visites d'una hora, que aquestes l'anomenem que és un tast, eh? És un, diguéssim, el maramuta més essencial, no? El que no t'hauries de perdre si entres en aquest jardí botànic. Expliquem el fundador, qui va ser, què va fer, com ho va fer aquest jardí, què hi havia abans, expliquem una mica la història del jardí i després sí que fem un recorregut pues, en els llocs més emblemàtics del Mari Murta.
Per tal que tot estigui en perfectes condicions, és essencial també la feina dels jardiners que recorren tot el Mari Murta cuidant les seves flors i la seva vegetació.
Soc en Ventura i estic aquí al jardí treballant. Soc tècnic de jardineria i llavors aquí el que fem és el manteniment del jardí i llavors tenim diverses coses. Fem podes de palmeres, fem la planta de temporada d'estiu i de primavera, tenim una horta ecològica, llavors també hem deixat de tractar amb productes químics i estem tractant amb extractes de plantes i productes no químics que són ecològics per fer les palmeres i altres plantes. Sí, la meva feina és molt agraïda perquè llavors veus els seus resultats quan tu fas una plantació de planta de temporada, que la planta és petiteta, llavors com fa la floració i veus la gent que se fan fotos al costat de les floracions, veus que és una feina molt agraïda. Dura, però agraïda, perquè tens fred, tens calor, tens temperatures mitges, i, però bueno, és una feina molt maca.
El Mari Murta ha esdevingut en els últims anys un espai no només de visita, sinó també un lloc idoni per poder gaudir d'activitats a l'aire lliure, com fer ioga o fer altres activitats.
Soc la Jaissa, treballo al Departament de Comunicació del Jardí Botànic Mari Murta i bueno, una mica la meva feina és comunicar totes aquelles coses que passen al jardí. El jardí, a banda de ser un jardí maco, és un jardí on hi passen coses, és un jardí botànic i això vol dir que s'hi fa ciència, recerca i divulgació. I una mica una de les nostres missions és intentar fer arribar a totes aquelles persones, a la ciutadania, tota aquesta recerca que hi fem. I això com ho fem? Doncs amb un dels canals més potents que són les xarxes socials, amb el newsletter, amb YouTube. Per exemple, amb el newsletter fem un enviament mensual de totes les activitats que passen al jardí, també de la planta del mes. Cada mes destaquem una planta protagonista que es pot venir a observar i que normalment aquell mes és quan floreix o fructifica. Ara també estem a punt de d'anunciar tot el calendari anual de les activitats, per exemple, ioga, visites guiades, matins, snorkel i moltes activitats més que tindran lloc aquest 2023 i que a través del nostre newsletter podreu estar al dia de tot això. A través de la nostra web doncs, també tenim penjades totes l'oferta d'activitats d'escoles, per grups, per famílies, i bueno, doncs una mica és aquesta la meva feina.
Faus va morir un 24 d'abril de 1952 a Blanes, a la casa del Marí Murtra. Està enterrat al cementiri d'aquesta població de la Selva i una figura de bronze el recorda assegut en un banc del passeig marítim de Blanes.
Fins aquí el primer capítol del diari de bord de Ram de Mar. Ha estat escrit pel periodista Emili Pacheco i produït pels tècnics Lluís Comas i Toni Garcia. A la direcció, Fran Richard. Molt bona prova.
El diari de bord, un podcast a Ram de Mar.
Para Sardinha, Sardinho, para Bolos, Castiñeira, para rapazas bonitas, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
I fins aquí el programa de Ram de Mar d'avui, però tornem demà, com sempre, de 4 a 6 a la vostra emissora local preferent. Molta salut i molta vela.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
l'escala.
La xarxa.